Opa, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets Gent Pop-Up.
De setmana es fa a Barcelona, això sí, i no s'ha cancel·lat el Festival Llum Barcelona. La ciutat s'omplirà de llum, imatges en moviment i tecnologia digital. Ray of Light és el setè disc d'estudi de Madonna, publicat l'any 1998, i amb el que va obtenir 4 premis MTV i 2 Grammys. Al barri del Poble Nou de Barcelona, Festival de la Llum. Avui per això posem Ray of Light del 1998, Madonna. Güell és la comissària del festival. Hola, Maria, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, aquesta és la novena edició d'aquest Llum Barcelona. Aquest 9 anys el món digital ha evolucionat molt, no? El festival també, suposo.
Sí, fa 3 anys va canviar d'emplaçament. Aquest va ser un canvi gran i ara estem ubicats al Poble Nou.
On podrem veure els màpings i les instal·lacions, concretament?
Bueno, en tot aquest àmbit, en una del, no tot el barri del Poble Nou, però en un àmbit bastant gran que queda més o menys entre el metro de Glòria, de Plaça de les Glòries, de Bogatella i de Llacuna, en aquest triangle, més o menys.
I, no sé, suposo que es veuran sobretot de nit, no?, pel tema de la foscor, o hi haurà coses tot el dia en el festival?
No, a veure, el festival pròpiament és al vespre de 7 a 12 de la nit, de 7 de la tarda a 12 de la nit, el diumenge acaba a les 11, però durant el dia, a la tarda, hi haurà una activitat nova aquest any que es diu Àgora i que és la possibilitat d'assistir a presentacions dels projectes dels artistes de la seva veu, no? Una mena de simposi de conferències.
Mm-hmm. També crec que estreneu una aplicació, no?
Sí, correcte. Aquest any es podrà gaudir del festival i orientar-se i veure les instal·lacions a través d'una aplicació amb una mena d'exonometria que assenyalarà en el barri els diferents...
Estarà geolocalitzat.
Està geolocalitzat.
Clar, per tant, perquè ens ho imaginem, algú que n'estigui escoltant i diu, a mi això de tema llums i tema, m'agrada això de les projeccions, suposo que és deixar-se portar, no? Agafar l'aplicació i deixar-se portar pel barri, no?
Sí, exacte. Tampoc és una àrea tan extensa, però sí és veritat que són, entre tot, una cinquantena i pico d'espais, d'instal·lacions. Llavors hi ha gent que per qüestions de temps o perquè es vol fer un temps de recorregut de 2 hores i mitja, 3 hores, li va bé poder fer-se un recorregut a través de l'APP, serà una eina molt útil en aquest sentit.
Doncs us volíem avui fer aquesta proposta del Festival Llum Barcelona. Ara saludarem els nostres convidats, però tu, si haguessis de dir alguna cosa de Nueve Ojos, què diries?
Bueno, que és un treball experimental liderat per una dona que ja ha participat en altres ocasions i que no deixa de sorprendre'ns. I, bueno, és màgia i és llenguatge, és símbol a través de la llum, intervencions urbanes que la gent que activen a la gent.
Gràcies, Maria, una abraçada.
A tu, merci.
Va, intentarem que tot això ho veieu a través de la ràdio, perquè el que fan aquesta gent és impressionant. Aprofitant que ara es fa aquest festival, tenim els autors de dues de les instal·lacions que s'hi presenten, i últimament segur que heu vist altres obres seves, encara que no ho sapigueu. Ells han estat els encarregats, per exemple, de l'escenografia visual dels Goya d'aquest any. Mariona, hola.
Hola, bon dia.
Mariona Humedes, realitzadora i directora d'art. A Twitter, @MarionaHumedes.
I també hi ha un home, Carles? Quasi si t'eixes d'una dona, fas... Hola, Carles.
No, està bé, està molt bé.
Carles Mora, realitzador i director d'art. @cucomail i @9ojosBCN.
Va, comenceu a buscar ja coses els que estigueu davant d'una pantalla de 9 ojos perquè us quedareu molt, molt, molt parats. Feu mappings, instal·lacions multimèdies, animacions, motion, gràfics, però també peces per museus, teatres. Quan coneixeu alguna persona nova, podeu explicar la vostra feina amb una sola paraula, Mariona? Sí. Què dieu, què feu?
És una mica difícil. No sé, diem coses com que treballem amb la comunicació, amb la imatge, però per qualsevol disciplina que ho necessiti, saps?
Perquè és... De fet, dieu estudi d'art digital, no?
Sí. Sí, perquè estem especialitzats en postproducció i en comunicació visual.
Clar, ara abans de començar us dèiem, fa molts anys, tu deies, tenim molts anys de recorregut, no? Però ara potser sí que hi ha alguna gent que s'ha dit, aquestes projeccions dels Goya de qui són, no? O sigui, ho heu notat aquest efecte Goya o què?
Bueno, ens han felicitat bastant, no?
Sí.
Us han encarregat el contingut visual dels Goya i, de fet, els vídeos i el joc amb les pantalles van ser dues de les coses més aplaudides a les crítiques dels dies després.
Bueno.
Heu llegit, no, aquestes crítiques? Quin va ser l'encàrrec? Perquè suposo que és difícil, no? Perquè vosaltres, que és en plan, són creatius, us agrada més que us deixin fer, no? Suposo, Carles?
Sí, sempre ens agrada la llibertat. Estem molt acostumats a treballar d'encàrrec. I aquest any volíem fer una aposta molt forta per l'escenografia audiovisual. Llavors era un repte, vam posar tota l'energia en allà i ens van venir a buscar perquè els hi omplíssim aquesta aposta.
Jo quan vaig veure la cerimònia pensava, s'ha de com d'assajar molt, no? Perquè, clar, tu t'has de posar aquí, després aquí. No sé com ho feu, poseu punts del terra, com es fa això?
Sí.
És així?
Es fa així, sí.
Sí, bueno. Es treballa sempre com a escala, amb 3D, i es marquen molt les posicions a escala real i després intentes que hi hagi el mínim de posicions fixes. I
la pòbia
sempre...
Sílvia Abril, no? Si en un moment donat s'equivoca i la projecció li va a la cara, sí. Vosaltres allà... Sí, sí. Clar, però això pot passar perquè és en directe, no?
Sí, però bueno, la Sílvia és immensa i ho va fer molt bé.
Us van encarregar una cosa concreta per això o us van dir...
Bueno,
quines eren els consignes?
Bueno, clar, la paraula glamour hi era, però clar, també hi havia una part molt clàssica, però també havia de ser modern. O sigui, aquest era potser la part més difícil del projecte, no? Que no era fes el que vulguis, sinó que tens que emplaçar-ho doncs, amb una festa com aquesta, no? Amb una cosa de glamour i trajes largos. Tienen que haver dorados, però no demasiados.
Clar, clar, tot així vigilant, no?
Sí, tot molt contingut, però molt més... Era una aposta difícil, no?
Perquè... En canvi, el Festival Llum Barcelona, que és com més experimental i us deixeu anar, suposo, no?
Bueno, això és el que diu el Carles, que... bueno, el Cuco... Que normalment ens agrada treballar molt per encàrrec i ens agrada, diguem-ne, fer feliços als clients, som molt... Però lluitem molt per poder fer coses, les coses que volem fer, no? I en el Festival Llum doncs ens ha donat l'oportunitat de fer una sèrie d'instal·lacions.
Clar, mira, l'Aurelius, per exemple, expliqueu això, perquè jo estic fascinada amb el ciclomapping. O sigui, és el concepte que a mi dic que em va fer esclatar el cap quan vaig veure, perquè ciclomapping també n'heu fet amb l'Albert Pla.
Correcte.
Explica què és el ciclomapping i aquest projecte, això, Aurelius. Va, explica-ho, Carles.
Ja, el ciclomapping és una... Ja s'havia fet abans, diguéssim, que hi ha una persona que es diu Vigé Suave a Brasil, que ja va començar, i després a Argentina també hi ha un col·lectiu que es diu Art Triciclo, que ja van portar les projeccions al carrer. I una mica la idea és intentar trencar aquesta cosa tan estàtica del mapping, tan que tot té que estar controlat, que el projector no es pot moure, aquesta cosa tan rígida que té, doncs és trencar totes aquestes barreres i treure-la al carrer i posar un projector sobre un tricicle alimentat amb bateries i tenir tota la ciutat per projectar com un lienzo infinito.
Clar, en el cas d'Aurelius no sé què és el que es veurà.
Clar, Aurelius és com una mena de... Ens hem agafat una història. Hem fet un protagonista, que és un protagonista que viu la quotidianitat. Potser te'l trobes apujat en una cantonada fumant.
Ai, que bo.
O potser està sentat o està mirant un balcó i passen coses a sota... O sigui, és la quotidianitat d'aquest personatge dintre de la ciutat i té el contrapunt que té com un amic enemic, una mica com el perro i el gato, que és una mena de mosquit amb el que es baralla i tenen, bueno, i també tenen bones estones, la veritat.
Clar, jo és que quan vaig veure el videoclip del ciclomapping amb l'Albert Pla, i veia l'Albert Pla posat sobre un contenidor, i de cop la bicicleta continuava i l'Albert Pla ha posat al damunt de, no sé, d'unes bessures, no?
Sí.
Clar, però això, tècnicament, jo vaig pensar, en el videoclip vaig pensar, és real, 100%? O sigui, realment es pot projectar tot arreu, el ciclomapping?
Tot
ha de ser una distància, sí?
Bueno, té unes condicions,
sí.
No?
Clar, al llarg dels anys hem anat desenvolupant, ja tenim molt clar el que es pot fer, el que no... I llavors una mica tu t'adaptes a la situació, si pots fer més gran, més petit, si hi ha foscor...
Clar, perquè quan parles amb gent que fa projeccions, sempre hi ha una distància que s'ha de tenir, el cop de llum, no? Hi ha uns termes que no pots sortir d'aquí, si no es veu, no?
Sí,
Què seria el fonamental per fer una projecció?
foscor.
Però clar, com que ara hi ha tanta llum, hi ha tanta contaminació lumínica, és difícil, no?
Aquest és el problema, sí. Bueno, tot és una relació de lluminositat per metre quadrat. Quan més contaminació lumínica hi ha en una ciutat, més gran té que ser el projector.
I aquest projector ha de ser molt potent, aquest que porteu en el ciclomapping?
No pot ser molt potent perquè ha d'anar alimentat amb bateries. Llavors, aquí hem estat buscant l'equilibri màxim entre consum i lluminositat. Llavors, el Festival Llum, que ens cuida molt, ja s'encarrega de baixar al màxim els fanals.
Ah, d'acord, us ajuden una mica,
ens ajuden una mica, ens fan un copet a l'esquena i sempre fan el que poden.
També hi ha la Cascada de Llum, és una instal·lació lumínica a la façana de la casa Antònia Serra i Mas, al Flatiron de Poble Nou, i cada pis simbolitza un desnivell d'una cascada, no?
Sí.
És una mica la història que heu posat avui a Nueve Ojos, sí. O sigui, la història d'Instagram, que he vist que sortia la cançó de... no?, cantant sota la pluja, no?, i surt com unes llàgrimes, no?
Bueno, la instal·lació de la cascada està composada per 350 metres de leds que van de dalt de tot de la façana de la casa fins a baix, i llavors en aquests leds hi projectem dinàmiques d'aigua, és a dir, que l'efecte visual sí que és una mica com si fos, bueno, una mica no, com si...
Ai, no, és gustosíssim, no? Com si anés caient l'aigua de pis en pis,
sí.
I tot fos negre i les llums blanques, però és un blanc brillant també,
sí,
no?
Sí, és això que et dic, que com que està fet amb dinàmiques d'aigua, llavors tens no són unes llums que viatgen, sinó són unes llums que viatgen com es comporta l'aigua, no? I llavors el resultat és molt xulo. I una cosa que hem fet és com que teníem aquestes dues instal·lacions, teníem a l'Aurelius i teníem a la Font, que de fet es creuen dintre del recorregut. L'Aurelius és itinerant i va des de Pere IV, des de Pamplona fins a Ciutat de Granada, i a la meitat es troba amb la cascada.
Ah, que bo!
Llavors el que hem fet és que l'Aurelius balli a sota.
Oh, amb la cançó aquesta, m'estic posant de pell de gallina.
Amb la cançó.
Clar, perquè, clar, una cosa és un mapping i l'altra és una instal·lació lumínica.
Sí.
La tècnica és completament diferent.
Completament diferent,
perquè ho entenguem així, la gent que no hi entenem de res, això, quina seria la diferència?
Doncs una treballa amb leds, amb tires de leds molt petites, i l'altra és una...
O sigui, el led està incrustat en la façana mateixa?
Sí.
I està... Ah, val, d'acord, i l'altra és una projecció.
I l'altra és una projecció.
Sí, hem comptat amb l'inestimable col·laboració de l'empresa Led Control, que ens han ajudat a fer tota la part d'enginyeria tècnica, que són els que realment s'enfilaran.
S'ocorran.
Sí,
la gent que fa leds és el seu moment, no em diguis que no, el tema leds, ara hi és a tot arreu, Vull dir, realment ha estat una gran, gran troballa el tema leds. Bé, parlant de Miedo d'Albert Pla, clar, també és un espectacle que té com a elements indispensables el mapping, el videoart, i que també veu fer, o sigui, de quina manera s'assaja una cosa així amb Albert Pla?
Bueno, no t'ho explico.
Perquè les creuetes amb la Sílvia Abril les veig clares, amb l'Albert Pla no ho sé.
Pues no et pensis, l'Albert una cosa que anàvem al teatre, provàvem un efecte nou i deia, aviam, me l'ensenyes, s'ho mirava, ho memoritzava, me'l tornes a posar, si es pujava a l'escenari i ho feia bé, ja, per sempre. És un monstre, o sigui, la clava sempre sap on té la llum, sap si està fosc o no, sap aquest mig passet que té que donar perquè li dongui la llum. És increïble la capacitat que té.
I escolta, l'Albert Pla tenia molt clar que havia de ser això, amb projeccions, o teniu alguna amistat ja prèvia o no? Us va venir a buscar? Com va funcionar això?
Bueno, doncs vam fer amb l'Albert Pla un treball amb el Frederic Amat, que era un text del Goytisolo, que es deia Memòria de Tortuga, i una de les tortugues era l'Albert. I quan el vam conèixer, tant el Cuco com jo, doncs ens va fer com molta il·lusió poder treballar amb ell, i els vam dir, va, fem alguna cosa. I el vam anar a veure un dia a casa seva i ens vam quedar 3 anys a casa seva. Jo venia i me n'anava i tornava, però el Cuco es va quedar allà bastant plantat, i durant 3 anys, perquè vam fer 2 espectacles amb ell.
Sí, sí.
Guerra i Miedo.
No, realment us ha acompanyat molt la imatge d'Albert Pla amb tot el que heu fet vosaltres, no? Suposo que us ha marcat també el que després heu anat fent, no?
Ens ha encantat, és un loco de la colina.
Ens ha obert. Tu vas allà pensant que ets ultra, tens unes idees boníssimes, i et plantes a casa l'Albert i et sents com una monja reprimida.
I l'Albert Pla té una cosa en tema de creativitat que està... O sigui, està, la gent molt jove l'està entenent moltíssim, l'Albert Pla. O sigui, vas a un espectacle de l'Albert Pla i hi ha gent de totes les edats.
Totes les edats, correcte.
No? És una cosa molt, molt impressionant.
Bueno, l'Albert fa el que li dona la gana. Això és el...
Però té aquesta part creativa, també, molt. I de mirar més endavant, no? També.
Sí, no pot sí. parar, no pot parar.
Hi ha gent que s'ha quedat amb l'anècdota, Albert Pla.
No, no, no.
I és, un, és immens, no?
La gent, quan el va... Hi ha molta gent que el coneix, això que tu dius, de, amb l'anècdota, però el dia que va veure un espectacle i el veu allà cara a cara, aquell dia l'entén i aquell dia es treu el sombrero i es cau de cul. Sí, sí.
Mira, jo crec que quan parlàvem amb la Marta Cristià, que és qui també ha preparat el guió, que estàvem parlant d'això, dic, clar, jo, molts de nosaltres ens hem crescut una mica amb les diapositives, no? És a dir, els de, som d'una generació, veiem les diapositives, ens ensenyaven història de l'art en diapositives, no? Què té del que feu ara vosaltres amb aquelles diapositives? Té alguna cosa o res?
Bueno, jo vaig començar amb diapositives.
Veus?
Les primeres instal·lacions que vaig fer, les vaig fer amb diapositives, sí.
Clar, no? És potser l'origen de les projeccions, la diapositiva?
Sí.
Sí, totalment.
Totalment, totalment.
Però ara ja no es fa servir ni res, no? No sé si sou friquis de trobar, per exemple, projectors no. de diapositives, o hi ha mercat amb això o no? O ja ho passem.
Sí, que passa, no? Ja no té prou llum, no?
No, no.
No té, ja.
A vegades amb tecnologia hi ha coses vintage que funcionen, però clar, sí. la diapositiva era molt encarcarat, no, allò?
No, ara hi ha moltes eines impressionants per manipular la imatge i tothom les pot utilitzar a casa, si vol. La imatge ens ha envaït.
Tothom qui més que hi ha altre que ha preparat alguna cosa diu, no, que algú porti un projector, quan el va llogar pensa, com pot ser tan car un projector? Clar, és una tecnologia cara, no? Què feu servir vosaltres?
Una mica.
No? És molt car, sempre és el problema de tot, sempre és la problemàtica. Sí.
I a més, segurament, vosaltres, si esteu a l'últim de l'últim, sempre voleu, no? Veieu que hi ha coses noves, no? Però, per exemple, un projector una mica bé, quan uns diners pot arribar, és una inversió, no?, empresarial.
Sí, els projectors per fer un mapping són projectors que valen 60.000, 70... Una òptica val de 3.000 euros cap a dalt. Són empreses de lloguer molt potentes que són les úniques que poden comprar el material i són els que els hem d'anar a llogar.
Vosaltres també heu fet un de, diríem, dels mappings que també va despertar, sobretot molts barcelonins, el del 2012, el despertar de la Casa Batlló.
Sí.
Millor mai llet. Una projecció preciosa amb tècniques de mapping, recordeu, no? El, no sé, el drac.
El drac.
No ho sé, potser és la imatge que ens ve més al cap, no? Un drac que de cop està en moviment, no? Què sí. va suposar aquest mapping?
Home, va suposar al principi, diguem-ne... De Novejos ja havia treballat i feien moltes exposicions i moltes coses, però aquest encàrrec ens va com una mica obrir a el que estàvem desitjant, perquè teníem moltes ganes de projecció, fer mapping, i quan ens van encarregar la Casa Batlló no ens ho creia.
Clar.
No ens ho creiem. I,
sí, va ser...
I, bueno, allà, bueno, havíem fet una projecció petiteta a l'Ajuntament, però...
Havíem fet la inauguració de la Masia del Barça.
Ah, també sí, del Barça, ho he vist a la web, això.
Ens van trucar de fer la Casa Batlló perquè vam veure això.
Ah, d'acord. Clar, una cosa us porta a l'altra, no?
Sí, això va així.
I escolta, vosaltres, no sé si aneu, per exemple, viatgeu al món buscant mapping, o sigui, si veieu que no sé, hi ha una projecció que es fa no sé on, o això...
A vegades, sí. Tenir,
quins referents hi ha en el vostre sector?
Hi ha tanta gent que fa...
Hi ha molta gent.
És que hi ha tanta que de sobte te'n trobes un... En coneixes, no? Tenim alguns de gent que coneixem. Però
hi ha molta gent que fa
molta
això.
Gent,
jo personalment no soc bastant incul en aquest aspecte. O sigui, soc bastant fan dels dos o tres estudis que m'agraden d'aquí a Barcelona, però de cara a fora...
Hi ha nivell aquí, a casa nostra?
Aquí hi ha molt nivell. Sí. Ara mateix hi ha...
Estudis molt bons a Barcelona.
Hi ha molts estudis que estan sortint a fora i el que em diuen és que aquí a Barcelona hi ha molt nivell i està molt reputat.
Mm-hmm. I estan treballant per tot el món, no, segurament?
Correcte. Aquí hi ha Tigre Lab i Onion Lab, per exemple, que són, per mi, si em deixeu dir, són els meus.
I no sou competència? No.
No.
Sou amics.
Som amics, sí. Per exemple, el que dèiem el Jordi d'Union Lab, sempre que troba una cosa nova t'ho explica, vine, que t'ensenyo.
Està molt bé.
Hi ha molta germana.
Doncs escolta, volíem que fóssiu aquí perquè ens ha agradat molt tot el que heu fet i el que us queda per fer. No sé si podeu avançar alguna cosa que estigueu preparant, que sigui, no sé, que quan ho veiem diem, ah, mira allò que deien el pop-up.
Unes vacances.
Què esteu preparant? A les vacances.
Sí, estem una mica plens de feina. No?
Heu tingut molta feina.
Tenim una altra instal·lació a Love Llum, que és un festival que es fa paral·lel, que és una que es diu Realitats Quàntiques, i es fa a...
Realitats Quàntiques,
a
bé,
48,
molt bé.
Sí, és una instal·lació amb leds i miralls, una cosa més petita, més íntima, i és interactiva.
Ah, en el llum, també, en l'off-llum.
Clar, off-llum, sí, he vist que hi havia un apartat que, sí, doncs el cap de setmana. A les xarxes reacciona gent?
Sí, el Marc ens pregunta, o us pregunta, vaja, si els projectors substituiran les pantalles.
No crec.
Crec que és al revés.
Sí, jo crec que...
Sí?
Jo crec que la pantalla té una cosa que funciona de dia i el projector no només és de nit. Hi ha aquesta limitació.
Clar, és un handicap,
tant de bo
això.
Poguéssim projectar, haguéssim tanta potència que poguéssim projectar de dia.
Clar, mira, amb això de la imatge hi ha moltes coses que diem d'una manera són d'una altra, perquè a mi m'han dit, ah, vés a veure la Hatsune Miku, que és un holograma. I vaig anar allà i era una pantalla, no era cap holograma, no? Vull dir que...
L'holograma és algo que tothom busca i encara no existeix.
No ha sortit un holograma que realment sigui holograma al 100% i que sigui bé, no?
Són trampes.
Alguna vegada ens han demanat, no puedes hacer que la imagen flote?
Sí. El que ho faci, el que ho faci...
Jo crec... Oh, que sí?
Sí, el que ho faci explotarà, perquè...
Perquè al fons moltes vegades és una projecció, no és un holograma, però la paraula holograma sembla que sigui com...
Clar, una tela transparent, que tu no la veus i et projecten des de dalt, llavors tu veus a darrere i li diuen holograma, però realment si tu volguessis anar a tocar allà, veuries que hi ha un plàstic transparent molt tensat que no el veus.
Per tant, això arribarà, no? Potser un holograma.
Això arribarà, jo crec, ha d'arribar.
Sí, i tant, que
ha d'arribar.
Va, ho ha de fer vosaltres. Moltíssimes gràcies, Novio José.